I demà començarà a Sitges tot un seguit d'un programa d'activitats llarg emmarcat en les quartes jornades dels drets humans. Unes jornades que començaran al Prado a partir de les 7 de la tarda amb la projecció del documental La Caravana, i seran presents els directors Núria Clavero i Aitor Palacios. Aquesta és la història, una història real, segons ens diu la nota de premsa, de la gent que fuig de la pobresa i la violència a Centroamèrica, cercant un futur d'esperança al nord, als Estats Units, i travessar diverses fronteres fins a arribar als que superen la prova. Embarassada de 8 mesos, Yuri, de 19 anys, el seu fill Santi i la seva parella Mike parteixen d'Hondures a la primera caravana migrant, amb la determinació que el seu nadó neixi als Estats Units i, juntament amb 7.000 persones més, s'escapen de la violència i la pobresa que impera a Centroamèrica. És un acte que organitza, entre altres, Amnistia Internacional i l'associació Sitges Solidari. A l'altre costat del fiu telefònic, en Joan Parra, des d'Amnistia Internacional Penedès. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Sí, gairebé... Crec que anant als orígens de tot, si al món no existís tanta pobresa o tantes desigualtats, la meitat de problemes no hi serien, eh?
Bé, la pobresa és la màxima discriminació que tenim les persones a molts països. La pobresa, la violència són el pa nostre de cada dia, i la gent, com diu la declaració, té dret a uns mínims en sanitat, en educació, en sobreviure allà on pugui, i a vegades en el seu entorn més immediat els hi és impossible, i la pròpia declaració ja preveia que la gent pot aspirar a viure en un altre espai, en una altra ciutat, en un altre país, i poder emigrar. El que passa és que després les normes aquestes no sempre es compleixen, com podreu veure el documental.
Ja et anava a preguntar, perquè òbviament el documental fa referència a una realitat, en el món internacional en tenim més d'una. Fa un any estàvem parlant d'Ucraïna, ara parlem també, òbviament, de tot el conflicte en Gaza, Israel, etc. Però aquest assumpte de la, per exemple, d'aquesta base de pobresa, el podem trobar aquí a la cantonada, a casa nostra mateix, no?
Bueno, només cal que a Sitges mateix, quan sortim pel passeig marítim, veurem persones que estan intentant sobreviure amb la venda de productes bàsics. I aquesta gent no ho està fent això perquè els hi plagui. Segurament, si tinguessin una millor oportunitat laboral, si les lleis espanyoles d'estrangeria i la paperassa que han d'emplenar fos més ràpid, segurament molta d'aquesta gent estaria avui treballant i portant les seves famílies endavant, que no els hi és fàcil.
Deixa'm que t'ho pregunti així, perquè com que és un tema que ha generat no només a Sitges, sinó a molts llocs, molta reflexió i en algun cas controvèrsia, algú se n'aprofita d'aquesta gent, i els que poden comprar són corresponsables d'aquesta situació?
A veure, nosaltres des de l'amnistia això no entrarem a discutir-ho. El que discutim és que tot ésser humà al néixer té drets, i aquestes persones voldrien segurament treballar d'una forma formal, pagar els seus impostos, que les nostres lleis no ho permeten. I tenim, començant per l'empadronament, que és una realitat positiva que molts ajuntaments, com el de Sitges, compleix. Sí. Després ve l'accés a sanitat, accés a tenir papers, i si heu sentit aquests dies les notícies és que has de portar 2 anys per poder començar a entrar a demanar la documentació per tenir un... Això impedeix que les persones aquestes puguin llogar un pis, puguin accedir a una feina, puguin accedir a una feina ben remunerada, i molta... no tots... Aquestes persones són persones sense formació, moltes vegades tenen títols que homologar, tenen formació molt més alta que alguns de nosaltres, però totes aquestes barreres invisibles que posen els estats els fa que no puguin entrar. En un moment donat necessitaven metges, van baixar les barreres. Després no hi va bé, es van posar barreres. Sempre és un joc del gat i la rata, no? I els migrants són la part feble d'aquesta part, perquè sempre no tenen papers, estan en un país que no és el seu, no sempre tenen xarxa de persones que els puguin acollir o ajudar, tot i que entitats i els ajuntaments de molts colors, els serveis socials en general els dona, però hi ha una llei superior, que és la llei d'estrangeria, que no els permet avançar.
Demà es projecta la caravana. La caravana explica la història, la dura història d'una migració, gran, de la migració que de moltes persones que viuen a Llatinoamèrica que van cap als Estats Units. Probablement l'any que ve aquest documental ja no es podria ni rodar, perquè probablement l'any que ve molts i moltes es trobaran amb la tanca dels Estats Units barrada d'una forma permanent, no?
Sí, jo no us avanço massa, però una cosa sí que puc dir és que el documental està gravat quan governava la mateixa persona que governarà a partir del gener.
D'acord.
Llavors, veiem com la solidaritat entre les persones és més forta que les barreres que intenten posar els estats. I, podem descobrir com la solidaritat de les persones quan passen per... Perquè, clar, des d'Honduras als Estats Units, entremig hi ha Mèxic i Guatemala. I a un lloc i a l'altre se'ls facilita la supervivència, transport i tal, i com intenten arribar a la frontera del nord. I allà, en aquell moment, quan es va gravar, que és a finals del 18, primers del 19, governava Donald Trump,
sí,
que ara està posant totes aquestes normatives. Bueno, com és, no es pot matar tot el que és gran.
Exacte, és això. Però anar a preguntar per Llatinoamèrica, els Estats Units és una terra promesa com per molts dels que habiten al nord de l'Àfrica o és Europa?
Tot Àfrica.
Tot Àfrica sencera.
Sí, els països africans han patit la colonització europea i tenen referent moltes vegades a l'idioma és el mateix, perquè tenen idioma nacional i tenen als Estats Units. És la terra promesa perquè té una renda per càpita altíssima, les persones necessiten serveis bàsics que no fan els habitants dels Estats Units, i es calcula que hi ha milions de persones sense documentació, i descobrirem la realitat del dia a dia de la caravana i de la realitat que és que aquests països com Espanya posen barreres que nosaltres creiem que quan hi ha una necessitat per part de les persones i pel propi país de tenir avui dia aquí a nosaltres les persones que fan les feines d'escombraries, de cura de les persones, de feines més bàsiques, moltes vegades no la volem fer ja els nacionals, sinó que esperem que vinguin persones d'altres països per fer-les.
Vols dir com al llarg de la història de la humanitat hi ha una mica d'hipocresia aquí també?
A veure, que cadascú revisi el seu DNI i miri i pregunti a la seva família, i el més català de Sitges o del Penedès trobarà que té algun ancestre al Rosselló o a França o a Andalusia o a l'Aragó. No, som les poblacions de tot el món són fruit de la migració en totes les èpoques.
I les migracions són fruit, evidentment, de tots aquells i aquelles que volen o fugir d'una desgràcia o, sobretot, trobar una vida millor per ells i les seves famílies, no?
Ah, és un dret bàsic a sobreviure i millorar. Tens dret que els teus fills, la teva família, pugui prosperar. Si tu, en el teu entorn, hi ha una realitat que no pots abordar, doncs que la ciutat de Barcelona està plena de persones que han vingut de l'interior de Catalunya. O sigui, han migrat buscant una oportunitat.
Tots els anys que porteu organitzant les jornades, estem millor que en anys anteriors? Jo no sé si cada any ens preguntaríem això, i si vosaltres mateixos us ho pregunteu en el sentit d'anar insistint en un missatge, una declaració dels drets humans, òbviament, que té tots els anys d'història que té i que els països es prenen com es prenen o no se la prenen directament. Estem millor que fa?
A veure, cada any a tot arreu del món es fa... Mira, va començar el segle XX, només hi havia un país, una república italiana, que tenia... eximia de la pena de mort a tots els presos. Avui en dia hi ha 100 i escaig països i cada any se n'afegeix algun altre. Però per anar més a la vora, nosaltres i havíem demanat sempre que els menors no acompanyats que estan als centres poguéssim treballar, i des de fa un parell d'anys, a l'edat, quan, igual que un noi d'una família nativa, als 16 anys, pogués fer les primeres feines i quan sortís al carrer ja tingués un ofici i possiblement una feina. I tot.
Això s'ha... Una mínima estabilitat, entenc, Joan?
Sortien els menors aquests, que havien estat als centres d'acollida, sortien al carrer amb 18 anys, avui de pi per demà, i després... alguns d'ells, no, molt poquets, caien en xarxes de delinqüència. Mm-hmm. Això s'ha millorat perquè ara tenen una oportunitat que no se'ls donava abans. La llei d'estrangeria ha escurçat termes, des de fa poc està a punt d'aprovar-se. El tema de l'empadronament, afortunadament, cada vegada més ajuntaments empadronen, perquè, si recordeu, el moment de la crisi, el govern del Partit Popular, en el seu dia, va eliminar la targeta sanitària pels estrangers. Avui en dia la sanitat torna a ser universal, l'educació pels fills és universal, l'assistència sanitària i la possibilitat de trobar, a poc a poc, anem acollint a més persones. Catalunya ha passat dels famosos 6 milions als... Són 8 milions, ara.
Sí.
No és per la natalitat interna nostra, que estem sota mínim, sinó de l'acollida de persones d'altres països.
Hi ha hagut enmig de tot això també una visió, o ens matises el que faci falta, una visió més beligerant, o una mica més beligerant, sobre el fenomen de la immigració?
Com deies abans... sempre hi haurà conflictes quan conflictes entre, sinó que els canvis sempre provoquen certa incertesa.
Tensions, vaja.
Sí, però que formen part de que la societat canvia. Els meus pares van venir d'Andalusia als anys 50, finals dels 50, i la societat d'aquell moment, ostres, arribant... centenars, milers de persones d'Andalusia, d'Extremadura, amb uns altres costums, amb una altra llengua, però avui en dia estem barrejats i ningú se'n recorda quasi què va passar allò. Els nostres fills i nets ja ho troben normal. Doncs ara venen gent d'altres latituds més llunyanes i també ens haurem d'acostumar, perquè érem un país que expulsava la gent per anar a estudiar i treballar fora, i avui en dia és un país d'acollida, amb tots els intercanvis amb Europa, els Erasmus i tot el que vulguis, però nosaltres necessitem gent que cuidi la gent gran, que reculli les escombraries, que treballi al camp, totes aquestes feines que no volem fer nosaltres.
Està clar que és recomanable per tothom, però qui recomanaries especialment anar a veure la caravana?
Jo recomano a tothom. La caravana és una història personal, en primera persona, d'aquesta noia, d'aquesta parella, i els directors que estaven allà estudiant a Mèxic per fer un... van veure que hi havia una història molt, molt digna, perquè és la dignitat de la gent que d'una manera no violenta intenta assolir els seus objectius, que és jo vull que la meva família pugui prosperar. En el seu àmbit, on vivien a Hondures, la violència era extrema i recull al llarg de la pel·lícula com ha de marxar molta més gent de la que no tenia previst, que no tenia un desig d'anar als Estats Units, perquè la violència, l'estat hondureny no salvaguardava la vida de les persones. I la vida vull dir el menjar i el poder anar a treballar, senzillament, no anar-se a manifestar, sinó el dret més bàsic.
La vida quotidiana, vaja.
La vida quotidiana en un lloc és... Entenem per què la gent no li agrada marxar del seu lloc, és on està habituat, però si la vida se't fa impossible, la gent pren decisions i la gent més agosarada és la que marxa.
Demà al Prado, a partir de les 7 de la tarda, es projecta aquest documental, La Caravana, dirigit per Núria Clavero i Aitor Palacios, i seran presents també en aquesta projecció que organitza l'Ajuntament de Sitges, Amnistia Internacional i l'Associació Sitges Solidari en l'inici de les quartes jornades de drets humans. El dimarts 10 de desembre és el Dia dels Drets Humans, es llegirà la Declaració Universal dels Drets Humans i a tot un seguit d'activitats, però hem tingut ocasió de parlar de la primera d'elles, que serà demà la projecció de La Caravana. Joan Parra, d'Amnistia Internacional, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan. Adéu-siau.
Per aquesta oportunitat.
Gràcies.